Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona.
Bibliotecària, periodista, locutora de ràdio i ara també escriptora. Així és com podem definir a la protagonista del nou capítol Dones per la Història. Ella és la Sílvia Cantos, nascuda a Argentona l'any 1980. Està tota la seva vida envoltada de lletres i paraules. És especialista en literatura infantil i juvenil i diu una apassionada dels llibres i entusiasta de les noves tecnologies. Productora, presentadora del programa de ràdio Històries, que s'emet per Ràdio Argentona i Valença Ràdio, amb més d'11 temporades en antena. També és autora d'un blog de recomanacions literàries que es diu Us Recomano. L'any 2020 decideix endinsar-se en el món de l'escriptura i publica la seva primera novel·la, Ulls de nit. 3 anys més tard, aquest setembre, ha tornat a publicar una nova novel·la, Ferides. Sílvia Cantos, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Aquest és el perfil digital de la nostra convidada.
Fa por, aquesta cinta?
Una mica.
De fet, com bé diu, hem cercat el teu nom a internet i a part de veure't, com dèiem, al capdavant de diferents podcasts, programes de ràdio o presentacions literàries a biblioteques, també hem trobat alguns titulars d'entrevistes que volem comentar amb tu. Algun molt cridaner. Crec que ja es deu saber per on vaig.
M'ho puc imaginar.
Quan vas publicar la teva primera novel·la, el diari Ara, a la secció Llegim, publicava una entrevista que van destir titular Encara hi ha massa gent que s'incomoda quan es parla de sexe. Un article amb motiu del teu primer llibre, Ulls de nit. Què ens els pots dir? Sí. Quin context ens dones?
Bé, corroboro i continuo pensant el mateix, que segueix havent-hi aquesta angonieta, a vegades, de parlar obertament de sexe. I jo a Ulls de nit hi vaig escriure algunes escenes molt directes, descarnades, potents,
molt terribles, no?
Sexuals. I això, tot i que per mi no era el pes específic de la novel·la, sinó una part, bé, en aquesta entrevista van decidir donar-li el titular, si és així.
Un altre titular que també m'ha agradat molt és Tots tenim ferides i diferents maneres de superar-les. Aquest imagino ja pel titular que anaven referit a la novel·la que has estrenat, que has publicat aquest setembre.
Correcte. Aquesta és una de les idees principals de l'última novel·la, de Ferides, i és mostrar, doncs, això, no? Que tots tenim alguna ferida, no una rascada ni una cicatriu visible a la pell, sinó precisament les que no es veuen, aquelles que una o altra, tots arrosseguem un trencament, un amor, una malaltia, un disgust. Jo penso que qui més qui menys, tothom arrossega alguna d'aquestes ferides, però tothom també té el que per mi és el més important i és el missatge de Ferides, que és aquesta capacitat de resiliència, de superar-se i de tirar endavant.
Estàs escoltant Dones per la Història.
Ens hem conegut, ens hem presentat una mica millor i ara volem saber més sobre tu i sobre aquestes dues novel·les que tens publicades. La primera la publiques l'any 2020. Com hem dit, sempre has estat entre llibres, però quan decideixes formar part d'aquest món literari?
Bé, això encara a hores d'ara em costa d'assumir aquest paper, perquè, clar, com bé dius, durant molts anys i encara ara jo continuo estant a l'altra banda, com tu ara, preguntant, interrogant, entrevistant, fent les preguntes, però és molt bonic, perquè jo penso que tothom que gaudeix, com ho faig jo amb els llibres, amb les novel·les, llegint, el pas natural després de llegir moltíssim és escriure, no? I de fet jo des de molt petita també escric, el que passa que escrivia, diguéssim, sense pretensions de res, i això sí, amb somnis de tot. Però, clar, bueno, aquelles caramboles tan, tan boniques que té la vida és que, doncs, a través del programa, a través d'entrevistes, de fer presentacions, vaig contactar amb la Glòria Gas, que és la meva editora de columna, i em vaig atrevir a dir-li que jo tenia una novel·la escrita. Jo tenia una primera versió de Ulls de nit.
Un esborrany.
Exacte. I aleshores ella em va dir... Envia-me-la i me la llegiré. Tal com vaig arribar a casa, el primer que vaig fer va ser enviar-li un correu amb la novel·la. No fos cas que se n'oblidés. I la setmana següent ja m'escrivia perquè ens trobéssim i parléssim. I en aquesta trobada el primer que em va dir és que ella volia publicar aquella novel·la, que l'havíem de treballar.
Va creure en tu.
I sí, i clar, en aquell moment és com un curtcircuit mental molt bèstia, perquè comences a veure la possibilitat de que aquella cosa tan preuada que són els llibres, n'hi hagi un amb el que tu has imaginat, amb el teu nom a la coberta, amb la teva fotografia a la solapa i o sigui, una cosa que has parit tu, ment d'una editorial.
Has comentat ara que hi ha una evolució, no?, en la Sílvia escriptora des de la primera novel·la Ulls de nit fins a Ferides, que la treus a aquest setembre.
Sí, doncs mira, per exemple, jo patia molt de repeticions, no me n'adonava i tenia doncs, algunes paraules molt coixinet que les feia servir recurrentment i aleshores, clar, això... Quan llegeixes no és agradable d'anar trobant repeticions molt sovint, si no és que busques alguna intenció en particular, no? Així d'entrada, diguéssim que no és el que es busca. I per exemple, doncs, jo per mi la primera em va servir d'aprendre moltes coses. Per exemple, hi havia escenes que jo deia, doncs, a aquest personatge li escriu una carta superemotiva a una altra persona. I la Glòria, la meva editora, em deia, ni parlar-ne, a mi no em diguis que has escrit una carta superemotiva. Jo vull llegir aquesta carta i jo decidiré si la carta és emotiva o no ho és. I clar... Això, doncs, em feia haver de tornar a agafar i val, doncs, a veure, llavors, aquesta carta tan emotiva, què diria i com ho diria, no? Llavors, clar, tots aquests petits aprenentatges, què fa? Doncs que tu ara, quan agafes una segona idea, un segon projecte amb el que vols treballar, doncs tu ja hi penses, val, a veure, escric sempre amb el diccionari de sinònims obert. I llavors, quan me n'adono, val, aquí estàs recorrent massa aquest adjectiu, doncs vinga, anem a buscar-ne un altre que ens agradi, que no soni redundant, perquè a vegades sí. Buscar sinònims és una mica perillós. Doncs llavors, clar, totes aquestes coses, val, si parles d'una carta ja directament dius, val, hem d'escriure aquesta carta o... Vull dir, així, no?
Un fragment d'aquesta carta.
Un fragment, uns versos, el que sigui. Llavors, totes aquestes idees de mostrar, de no explicar... Doncs tot això he après a aplicar-ho i, de fet, el resultat és que amb aquesta segona no hi ha hagut tantes anades i vingudes amb esborranys amb l'editora. O sigui, no, que de seguida ella em va dir, val, doncs això... treballa aquesta escena. A Ferides hi ha diferents històries que es connecten. Hi havia una història més, però vam pensar que no acabava de connectar molt bé amb els personatges, amb les altres, i que per allargar una novel·la un nombre concret de pàgines, però que ens perdéssim aquesta connexió i aquest sentit d'unitat que aconseguia si li trèiem aquesta trama en particular, doncs valia la pena.
Què ens explica Ferides? Sense fer-nos molts spoilers, però simplement per a aquelles persones que ens escoltin.
Ferides és una novel·la de vida. És una novel·la que, sobretot, es vol basar, com et deia, en aquesta capacitat de superació, de resiliència, que tenim tots els humans, que cadascú la té la seva manera, perquè hi ha persones que tenen una força interior espectacular i són capaços de superar el que sigui. Hi ha d'altres que necessiten acompanyar-se d'una xarxa, de tenir les seves persones, que l'empenyin. Hi ha qui busca refugi en els llibres o en altres llocs. Llavors, totes són vàlides, no? Però tothom ha de saber que té aquesta capacitat, ha de trobar quina és la seva. I després, doncs, com et deia, diferents trames, cadascuna d'elles mostra un tipus de ferida. Hi ha una agressió sexual, hi ha una mort d'una persona molt propera, hi ha una malaltia... hi ha un trencament de parella. I llavors, totes aquestes històries estan connectades a través dels personatges. És a dir, el personatge que és el protagonista d'una d'aquestes trames ens el tornem a trobar com a secundari en una altra de les trames, i així va passant amb tots, de manera que el que aparentment són històries independents, que podria ser un... ho podríem haver, de fet, escrit com un recull de contes, però jo vaig voler que hi hagués aquesta interacció, perquè aquesta interconnexió de les històries és molt bonica.
De dona a dona. La dona que inspira a la dona.
Moment d'anar tancant, d'acomiadar-nos, però no volem marxar sense que ens recomanis una dona que t'ha inspirat.
Doncs mira, hi ha una dona que per mi és molt icònica. L'admiro com a creadora, com a dona, perquè com moltes del seu temps van patir moltíssim, ho van passar francament malament, però tot i així va lluitar per tirar endavant amb el que volia fer. I és Mary Shelley, la creadora de Frankenstein.
Sílvia Cantos, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i per, sobretot, fer màgia amb les paraules.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.